Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Són les 7 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dilluns 20 de març del 23, una jornada que comença amb el cel mig encapotat i fins i tot amenaçant pluja. Neus a 5, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que tindrem pluja avui?
En principi no hauria, però tampoc ahir n'hi havia d'haver-hi gaire i en canvi va anar plovent i amb diferent intensitat a diferents punts del territori. Per tant, en principi aquesta setmana hauria de ser una mica més estable. I això sí, amb temperatures que aniran pujant una miqueta més, sobretot de cara al cap de setmana, si mirem la corba de temperatures, avui que comença i que entrarem a la primavera també aquesta setmana, doncs de cara al cap de setmana puja cap amunt. Ens hi veiem amb 5 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Mieres i a Vic, 4 a Ripoll, a Sant Feliu de Pallerols, 6 a Santa Pau, 7 a Castellfollit de la Roca i Anglès, 8 a Girona, 9 a Banyoles, 11 a Figueres, però en canvi hi ha un de positiu a Ribes de Freser, a Vall de Núria i un de negatiu a Das.
Molt bé, i la previsió del temps?
Pel que fa al temps, com dèiem, anirem dient adeu a l'hivern, és el que farem aquesta setmana, i el temps tendeix a estabilitzar-se, s'ha d'anar retirant l'aire fred que hem tingut a les capes altes, i per tant sí que podem tenir aquesta nuvolositat amb algun ruixat puntual, com ens ha passat al cap de setmana, però en principi no es preveu aquesta setmana que ens arribi cap front molt i molt actiu. Per tant, avui ha d'haver-hi aquest punt de núvols, sol durant tot el dia, núvols baixos, també bancs de boira a primera hora del matí, sobretot vigileu zones de valls, perquè bé, amb la humitat i amb aquestes temperatures hi ha bancs de boira que poden dificultar la visibilitat, sobretot si heu d'anar amb vehicle. I a la tarda també ens han de creuar núvols prims que avançaran d'oest a est i deixaran el cel una miqueta entrenyinat com el tenim ara. Per tant, sí que tindrem aquesta nuvolositat de cara avui, però en principi no s'esperen grans ruixats. La temperatura, com dèiem, anirà una mica en ascens, pujarà una mica més la màxima, 3-4 graus en general a tot el territori per sobre del que hi vam tenir, i per tant, doncs, en principi, aquestes temperatures aniran pujant al llarg del dia d'avui, al llarg de la setmana. Hem de dir que de cara a demà, ja veurem els mapes, però en principi hi ha una petita bossa d'aire fresc que passa just per sobre Catalunya. A hores d'ara no sembla que hagi de portar un gran canvi de temps, però de totes maneres també ja ho anirem seguint, però sí que veurem més núvols en trànsit, per tant veurem més nuvolositat com la que tenim avui a primera hora.
Molt bé, doncs la previsió meteorològica variable, previsió meteorològica d'altra banda que ja apunta a la primavera, com no podia ser d'altra manera, i va molt bé que plogui, convé que plogui, malgrat que pugui caure en diumenge o en dissabte, però tant se val. L'important és que caiguin fort les precipitacions. Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia: calen més ajudes per part de les administracions i més empatia cap als usuaris de residències. Aquestes són algunes de les reclamacions que es fan des dels centres de gent gran 3 anys després de la pandèmia. Un dels centres que més va patir les conseqüències de la Covid a la comarca va ser la residència d'Altura d'Olot. 3 anys després hem anat a parlar amb responsables del centre, usuaris i familiars, i ens han dit coses com aquesta.
Molta por pel desconeixement que hi havia, una mica també lligat a que, bueno, no, vèiem que hi havia morts, els símptomes eren molt variats, no teníem testos, i per mala sort doncs la residència va ser una de les primeres, de fet la primera de la comarca, i el no tenir els testos doncs va ser molt complicat fer un bon aïllament dels residents infectats.
3 anys després de les restriccions a les residències com a conseqüència de la Covid, pràcticament només en queda una d'aquelles restriccions que caracteritzava l'època, i és l'ús de la mascareta. Avui serà el nostre tema de capçalera, però n'hi ha d'altres. Les preses inverteix una part important dels pressupostos en eficiència energètica.
Ho fan amb una instal·lació fotovoltaica al Centre Cultural, ho ha explicat l'alcalde de les Preses, Pere Vila, en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió. A més, ja s'està realitzant una de les obres més importants del municipi, la millora del carrer Murià.
La instal·lació fotovoltaica del Centre Cultural, que això forma part del PUOS, que és a dir, el Plan Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, que pertany a l'any 2024, és a dir, et permet fer-ho abans, però no tindràs l'ajut, la subvenció fins al proper any.
I avui també parlarem del barri del Morrot, perquè l'Associació de Veïnes i Veïns disposa d'un nou espai per dur a terme les seves activitats.
L'Ajuntament d'Olot i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona han arribat a un acord per cedir el fins ara local del SECAM al servei de l'Associació de Veïns i d'altres entitats que s'hi sumaran aviat.
El que es pretén és que en aquest local hi passin coses. Hi hagi xarxa, hi hagi cohesió social, es faci barri i, en definitiva, la gent pugui tenir un espai on gaudir i aprendre i fer formacions.
Paraules de l'Imma Muñoz, la regidora de Participació i Igualtat de la ciutat d'Olot. Anem a les eleccions municipals, que ja sabeu que tenim a la cantonada i s'aprofiten els caps de setmana per presentar candidatures. Un dels portaveus de la CUP a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Gasulla, serà el candidat de la formació a les eleccions municipals.
El partit ha reivindicat un projecte col·lectiu i ha rebutjat qualsevol mena de política personalista. L'equip que es presentarà als comicis ha sigut el resultat de la deliberació d'una assemblea per escollir els candidats. Aquesta és la tercera vegada que els cupaires es presentaran a les eleccions municipals d'Olot.
Aquest procés que hem seguit per escollir les candidates que encapçalaran la llista va ser fruit de, primer, la recollida de tots els noms que va voler proposar la ciutadania. Vam rebre una setantena de noms. Després ens vam posar en contacte amb tota aquesta gent per veure qui voldria formar part d'aquesta llista i, en base a les respostes que vam rebre, doncs avui l'Assemblea ha deliberat i ha votat.
I Ignasi Grabolós encapçalarà la llista de Junts per les eleccions municipals de Santa Pau.
En el seu programa parla d'obrir l'Ajuntament al poble, atendre la gent gran i envellir el nucli antic. Grabolós, prejubilat després de més de 40 anys treballant a la banca, afirma que es presenta perquè, segons ell, no sap aturar-se.
Jo no em sé estar a casa, no sé parar. Llavors, jo penso que tenim el deure de quan tenim el temps que és nostre, quan estem jubilats o prejubilats, que el temps és nostre, dedicar-lo en el poble o en el país en què estem. La meva idea és deixar un poble millor del que he trobat.
Pas enrere de la Unió Esportiva Olot a la lluita per la permanència. El Lleida Esportiu va ser molt superior i es va endur la victòria amb un gol al final de cada part. En resultat final, Neus 0-2.
Els olotins van encaixar la segona derrota consecutiva i es van allunyar 5 punts del play-out al dia, que va haver la millor entrada de la temporada a l'estadi municipal, més de 1.000 espectadors. Entre la pluja i el mal joc de l'equip, molts aficionats van abandonar la graderia abans d'hora.
Bueno, la millor oportunitat que hem tingut en el acabar d'any, no? Però bueno, sí que és veritat que no podem baixar els braços, que queden partits. Segur que en tindrem un altre d'aquestes característiques i, bueno, haurem de prendre, doncs, d'aquesta pressió, d'aquestes ganes de sortir d'allà, doncs, que no ens facin jugar malament com avui.
I l'hoquei Olot serà equip a Toquei Lliga Plata per tercer any consecutiu. Els olotins van guanyar 4-1 al Cerdanyola i van tancar d'aquesta manera la permanència a falta de 4 jornades pel final de la Lliga.
Els de García i Piera van haver de remuntar un 0-1 al del descans i ho van fer amb una segona part brillant amb gols de Tomàs Mercè, Arnau Vidal i un doblet de Marc Prat. La Josep Jou va tornar a presentar una imatge espectacular amb un miler d'espectadors.
I el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, no podia estar més content.
Es torna a veure que aquí la Josep Jou, amb tota l'afició, costa moltíssim que ens guanyin. Hem fet un molt bon partit i molt content per la permanència, pels nanos, perquè estem fent una segona volta molt bona i hem de seguir, encara que ens haguem salvat, ara hem de seguir.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És dilluns de mercat setmanal, anem al trànsit. Policia local d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la policia municipal. En relació al trànsit, avui tindrem dos carrers tallats. El carrer Macedònia, de les 8 a les 2, i l'avinguda Pere Badosa, tot el dia, de les 8 a les 11 de la nit. També trobaran algunes reserves d'estacionament. Recordar que demà i demà passat hi ha el pas de la Volta Ciclista a Catalunya per la nostra ciutat. Això és tot de moment, que tinguin un bon dia.
Gràcies, bon dia i bona hora. Efectivament, la Volta Ciclista a Catalunya tornarà a passar per Olot aquest dimarts i dimecres. La cursa més important del territori català provocarà importants afectacions viàries a la capital. La prova travessarà la comarca en dues de les etapes reina de la cursa. Neus, per on sortirà?
Aquest dimarts passarà per la ciutat la segona etapa de la Volta Ciclista, que té inici a Mataró i té final a Vallter 2000. La sortida s'ha previst aproximadament a la una del migdia a Mataró i, per tant, es preveu que els participants passin per Olot pels vols de 3:45 de la tarda. El grup arribarà provinent de les Preses, al centre de la ciutat, per tant accediran a Olot per l'avinguda Santa Coloma, passaran pel passeig de Barcelona, plaça Clarà, carrer Pare Roca, avinguda Reis Catòlics, carretera Sant Joan de les Abadesses, rotonda de l'avinguda Europa fins al barri de l'Hostal del Sol per continuar el seu recorregut cap a Vallfogona del Ripollès. Per tant, aquí, en tota aquesta zona i en tots aquests carrers, hi haurà restriccions de trànsit. L'endemà dimecres, la tercera etapa arrencarà des d'Olost i els ciclistes passaran per Olot en direcció cap a la Molina. Aquí arribaran procedents de les Preses i passaran per avinguda Santa Coloma, la plaça de l'Alegoria, avinguda Sant Jordi, carrer Portbou, rotonda de la Rodona, carretera de la Canya i rotonda de la carretera de la Canya. Per tant, en aquesta ocasió que el pas per la comarca està previst pels vols de les dues del migdia, doncs aquí també tindrem afectacions de trànsit importants, ja veieu, en els dos casos a tota la zona centre de la ciutat.
I també hi ha dos apunts a tenir en compte, i és que demà els túnels de Collabós, que uneixen el Ripollès amb la Garrotxa i viceversa, doncs estaran tancats a la circulació a partir de 3:45 de la tarda i fins a les 4, només en aquest tram de mitja hora, des de 3:45 fins les 4. Túnels de Collabós tancats, per tant, demà a la circulació en aquests 30 minuts, en aquest tram. I atenció, perquè no és l'única afectació viària, perquè els altres túnels, els de Bracons, estaran tancats també, Neus, amb algunes restriccions importants durant 3 dies.
Amb totes les restriccions, perquè es tanquen totalment. Ja sabeu que a vegades es dona pas alternatiu o es talla només un carril. En principi, aquí està previst que des d'avui, és a dir, la nit d'avui, el dia 20, 21 i 22, aquestes 3 nits, de dilluns a dimecres, de les 10 de la nit a les 6 del matí, estiguin tallats completament al trànsit. Això ho heu de tenir molt en compte, perquè ja sabeu que és una de les portes principals per entrar a la comarca o per anar cap a Osona, i per tant les 10 de la nit no és cap gran hora a la qual us podeu trobar, sobretot si heu d'anar i després tornar al vespre, tancats els túnels de Bracons, com dèiem, del 20 al 22, des d'avui fins dimecres, per la neteja de vorals i arquetes.
Avui, doncs, àmplia crònica del trànsit que ens ha deixat a 3 minuts ja per 7:45 del matí.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ara fa exactament 3 anys ningú sabia exactament com encarar una situació del tot imprevisible, una pandèmia provocada per un virus que fins feia poc temps es trobava només a la Xina i rompia a casa nostra, i de quina manera. Calen més ajudes 3 anys després per part de les administracions i més empatia cap als usuaris de les residències, que de fet, com recordareu, van ser un dels col·lectius més afectats. Aquestes són algunes de les reclamacions que es fan des dels centres de gent gran 3 anys després de l'arrencada de la pandèmia.
Un dels centres que més va patir les conseqüències del Covid a la comarca va ser la residència d'Altura. 3 anys després hem anat a parlar amb responsables del centre, usuaris i familiars, perquè ens expliquin com recorden aquella primavera del 2020 i com estan avui.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Han passat els anys, però els responsables de centres geriàtrics encara recorden les difícils setmanes que van viure durant l'inici de la pandèmia. Ho explica Eva Carrera, directora de la residència d'Altura d'Olot.
Molta por pel desconeixement que hi havia, una mica també lligat a que, bueno, no, vèiem que hi havia morts, els símptomes eren molt variats, no teníem testos i, per mala sort, doncs, la residència va ser una de les primeres, de fet la primera de la comarca, i el no tenir els testos, doncs, va ser molt complicat fer un bon aïllament dels residents infectats.
Tot i el ball de xifres i la complexitat per certificar que les morts havien estat provocades pel coronavirus o per altres motius, els morts en aquesta residència de la ciutat van superar de llarg la desena. Una de les persones que ha aconseguit superar aquesta fase ha estat el Lluís, un resident de 94 anys, que tot i recordar aquells mesos complicats, transmet una forta resiliència.
No gaire de bo, però també ho vam passar. Tancat, però tampoc no es pogués aguantar. Així, mirar la tele, a la meva edat no es pot fer gaire res, eh? Me vaig adaptar bé. amb aquestes coses me vaig adaptar bé.
En Lluís normalment sortia de la residència per anar a veure la seva família d'un dia per l'altre, però va haver de deixar de fer-ho. La seva família, com totes, patia per la incertesa i un cop es van començar a aixecar les restriccions, va començar una llarga gimcana per poder visitar en Lluís. Ho explica el seu fill Rafel.
Que t'afecta a la vida en general, però clar, en aquest cas allò de dir, ostres, ara no podrem anar a Olot, què passarà, fins quan? I recordo això, que no sé ben bé si eren 2 mesos o així, fins que no vaig poder venir per primera vegada, que va ser allò de fer aquells documents de la declaració responsable. Llavors em feien, des d'aquí m'enviaven certificats conforme tenia un familiar pròxim i aquestes coses. Les primeres vegades que anàvem amb mascareta a baix, amb una pantalla davant, o les bates, una vegada aquí a l'església. Després amb el pare també al final el que fèiem era fer-ho des del balcó, que ell com que podia sortir al balcó el saludaves pel carrer.
I 3 anys després, què se n'ha après?
La importància de les vacunes i també doncs, el fet de ser molt prudents a nivell sanitari, però no caure en el paternalisme per fer un bé en els residents, doncs, aïllar-los una mica de la societat.
A dia d'avui asseguren que si tornés a passar quelcom similar, sabrien gestionar-ho millor, tot i que reconeixen que fa falta seguir preparant millor personal d'infermeria i gerocultors i més ajuda per part de les administracions.
Les ajudes s'han donat fins a mitjans de l'any passat, mai han set prous. Sí que com a positiu he de dir que el contacte sobretot amb el centre d'atenció primària doncs, ha marcat un abans i un després i realment hem tingut molt bon suport per aquesta part, però a nivell hospitalari doncs, ostres, reclamaríem també una mica més de suport per part del Departament de Salut i una obertura als hospitals. No? A vegades és això de dir, quan envies a un resident que doncs, té 90 i pico d'anys i veuen l'edat, a vegades doncs, que hi una mica en l'error de dir, ostres, doncs ja és pràcticament un pal·liatiu i no és aquest el cas.
3 anys després de restriccions a les residències, pràcticament només en queda una, l'ús de la mascareta.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Les preses inverteix una part important dels pressupostos en eficiència energètica. Ho farà amb una instal·lació fotovoltaica al centre cultural. Ho explica l'alcalde de les preses, Pere Vila, en una entrevista al programa L'Alcalde Respon d'Olot Televisió.
A més, ja s'està realitzant una de les obres més importants del municipi, que és la millora del carrer Murrià.
Ens ho explica l'Aniol Puigvert.
L'Ajuntament de les Preses va aprovar un pressupost de més de 2,5 milions d'euros per aquest any. L'equip de govern vol destinar una part important de la partida d'inversions a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a diverses zones. Tenen previst que durant aquest 2023 es pugui realitzar una instal·lació de plaques solars al centre cultural i també a l'edifici de l'antiga estació. L'alcalde de les Preses és Pere Vila.
La instal·lació fotovoltaica del centre cultural, que això forma part del PUOS, que és a dir, el Plan Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, que pertany a l'any 2024, és a dir, et permet fer-ho abans, però no tindràs l'ajut, la subvenció fins al proper any.
Paral·lelament, a principis d'any van començar les obres al carrer Murrià de les Preses, una de les vies principals del municipi. És un dels projectes de millora més importants del mandat i que feia temps que demanaven els veïns i el propi consistori. En aquest carrer s'estan fent millores en el clavegueram, separant les aigües netes de les brutes, soterrant el màxim de línies de serveis, s'adoquen les voreres i milloren tot l'enllumenat. Les obres tenen un cost total de 400.000 euros i es tiren endavant amb un romanent de tresoreria dels pressupostos de l'any passat.
Dintre el tancament de l'any 2022 ha quedat un romanent de tresoreria de lliure disposició que és important, és més d'un milió d'euros, del quals una part d'aquest són inversions que continuaran aquest any 2023, és a dir, que per una causa o per l'altra no s'han executat. durant aquest 2022, el passat 2022.
També feia temps que els assistents al casal d'avis a les preses demanaven una adaptació dels lavabos situats al pati de Cal les Monges. Fa poc més d'un mes ja es va donar per acabada aquesta millora que estava inclosa en els pressupostos.
I de les preses tornem cap a Olot. Perquè l'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot disposa d'un nou espai per dur a terme la seva activitat. L'Ajuntament d'Olot i el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona han arribat a un acord per cedir el fins ara local del SECAM al servei de l'Associació de Veïns i d'altres entitats que s'hi sumaran aviat. Ens ho explica en Pere Huac.
Arran d'un conveni signat entre l'Ajuntament d'Olot, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot, l'entitat veïnal disposarà d'un nou espai per portar-hi a terme la seva activitat. Es tracta del local SECAM, que fins ara utilitzava el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona com a centre de control de qualitat en processos d'edificació. D'aquesta forma, l'espai passarà a ser la seu de l'entitat veïnal i l'Ajuntament d'Olot n'assumirà el cost del lloguer. La regidora d'Acció Social i Cooperació, de Barris, de Transparència i Participació i d'Igualtat de Gènere és Immaculada Muñoz.
El que es pretén és que en aquest local hi passin coses, hi hagi xarxa, hi hagi cohesió social, es faci barri i, en definitiva, la gent pugui tenir un espai on gaudir i aprendre i fer formacions.
A part de convertir-se en la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot, el local del SECAM també es podrà utilitzar per altres activitats pel barri o del teixit associatiu de la ciutat. La gestió del casal anirà a càrrec del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La regidora d'Empresa, Comerç i Turisme és Gemma Canalies.
És un espai on podran fer les assemblees, on podran fer tallers, on podran fer conferències, on podran fer formacions, on podran venir a passar l'estona. Jo penso un espai també que fomentarà molt la relació i la dinamització entre les persones que hi ha al barri.
L'objectiu d'aquest espai és convertir-lo en un punt de trobada. L'actuació s'emmarca en el programa Barris i Municipis del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que busca promoure les relacions socials.
Obrim ara la pàgina política perquè continuem coneguent els noms que aspiren a l'alcaldia dels diferents municipis de casa nostra. En el cas concret d'Olot, un dels portaveus de la CUP a l'Ajuntament, Jordi Gasulla, serà el candidat de la formació a les eleccions municipals.
El partit ha reivindicat un projecte col·lectiu i ha rebutjat qualsevol mena de política personalista. L'equip que es presentarà als comicis ha sigut el resultat de la deliberació d'una assemblea per escollir els candidats. Aquesta és la tercera vegada que els cupaires es presentaran a les eleccions municipals a Olot.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
L'assemblea local de la CUP a Olot ja ha escollit les 10 primeres persones que formaran part de la llista que es presentarà a les eleccions municipals del mes de maig. La llista estarà encapçalada pel mestre d'educació primària Jordi Gasulla, que ha volgut reivindicar el projecte col·lectiu del partit i ha rebutjat qualsevol política personalista.
Aquest procés que hem seguit per escollir les candidates que encapçalaran la llista va ser fruit de primer la recollida de tots els noms que va voler proposar la ciutadania. Vam rebre una setantena de noms. Després ens vam posar en contacte amb tota aquesta gent per veure qui voldria formar part d'aquesta llista i en base a les respostes que vam rebre, doncs avui l'assemblea ha deliberat i ha votat.
L'arquitecta especialitzada en urbanisme feminista Sílvia Pagès acompanyarà Gasulla a la llista. Noms com el del tècnic en emergències sanitàries Dani Dorca, la politòloga Bruna Canyada, l'activista Mari Dramé o la jove estudiant de veterinària Marta Crosas acabaran de completar l'equip.
La CUP és una organització assembleària que treballa per un projecte col·lectiu i amb això volem continuar posant èmfasi. Comentar que aquestes setmanes estem fent jornades programàtiques sobre temes concrets per tal d'anar enriquint aquest programa electoral que presentarem properament i que, tot i estar molt avançats, sí que convidem a tothom a aportar-hi el seu coneixement i la seva experiència per tal de poder fer un programa útil.
Aquesta és la tercera vegada que la CUP es presenta a les eleccions municipals a Olot. L'any 2015 va obtenir 3 regidors i fa 4 anys en va perdre un. El partit acabarà de donar la resta de detalls de la llista durant les pròximes setmanes.
I a Santa Pau, Ignasi Grabolós encapçala la llista de Junts per les eleccions municipals. En el seu programa parla d'obrir l'Ajuntament al poble, d'atendre la gent gran i d'envellir el nucli antic.
Grabolós, ha prejubilat després de més de 40 anys treballant a la banca, afirma que es presenta perquè, segons ell, no sap parar.
Ignasi Grabolós es presenta a les eleccions municipals de Santa Pau. Ho fa sota les sigles de Junts per Catalunya. Assegura que el seu programa resumeix en canviar la inèrcia dels últims anys i obrir l'Ajuntament al poble. Vol posar a punt l'edifici de Can Torres, ja que creu que és un centre de dia de segona divisió, però tampoc es compromet amb l'espai. Vol valorar altres opcions. Pel que fa al castell de Santa Pau, diu que és una patata calenta. Cada 4 anys se'n parla, però no s'avança. Ell afirma saber quines portes ha de trucar, però que informarà a mida que el seu projecte avanci. També parla d'envellir el nucli antic perquè li falta vida.
Li hem de donar atractiu, l'hem de jardinar, l'hem de posar mobiliari urbà. Hem de fer que la gent, quan vingui, no vingui i marxi, perquè no hi ha res, sinó que vingui i pugui viure-ho. Hi havia més vida abans que aquella trossos que ara, que és una postal.
Ignasi Grabolosa ja té confirmada la llista. Assegura que és gent de diferents sectors i coneixedores de les necessitats del poble. Grabolosa, després de treballar 42 anys en banca, a la Caixa de Girona i al Deutsche Bank, i està 2 anys prejubilat, diu que no sap parar i necessita nous reptes.
Jo no em sé estar a casa, no sé parar. Llavors jo penso que tenim el deure de quan tenim el temps que és nostre, quan estem jubilats o prejubilats, que el temps és nostre, dedicar-lo en el poble o en el país en què estem. La meva idea és deixar un poble millor del que he trobat.
L'acte de presentació ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic de Santa Pau, on Grabolosa va comptar amb la presència i suport de l'exdiputat del Parlament de Catalunya, Josep Rull.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
5 minuts més!
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Temps ara pels esports, pas enrere de la Unió Esportiva Olot en la lluita per la permanència.
El Lleida Esportiu va ser molt superior i es va endur la victòria amb un gol al final de cada part. Resultat de 0-2. Els olotins van encaixar la segona derrota consecutiva i es van allunyar 5 punts del play-out al dia. Hi va haver la millor entrada de la temporada a l'estadi municipal, més de 1.000 espectadors. Entre la pluja i el mal joc de l'equip, molts aficionats però van abandonar la graderia abans d'hora.
Ens ho explica en David Planella.
Era una final per sortir del descens directe i es va perdre. Les conseqüències són clares. L'Olot queda 5 punts del play-out i a 6 de la permanència directa. Es torna a allunyar a 2 partits de la salvació quan en falten 8 perquè s'acabi la Lliga. Albert Blázquez és el tècnic dels olotins.
Bueno, la millor oportunitat que hem tingut en acabar d'any, no? Però bueno, sí que és veritat que no podem baixar els braços, que queden partits. Segur que en tindrem un altre d'aquestes característiques i bueno, haurem de prendre doncs, d'aquesta pressió, d'aquestes ganes de sortir d'allà, doncs, que no ens facin jugar malament com avui.
El que fa més mal és que l'Olot va perdre merescudament. El Lleida va ser superior de principi a fi. L'única excepció, l'inici de la segona meitat, quan amb un doble canvi, Forgas i Urri van entrar per Ot i per Xumetra, el conjunt olotí va fer un pas endavant i es va apropar el gol amb 2 ocasions de Valverde i del mateix Urri. La resta del partit, però, va ser clarament del Lleida. A la primera part, els blaus van tenir fins a 8 oportunitats abans d'inaugurar el marcador al minut 42 amb un gol de Joan Campins. El defensa, completament sol a dins l'àrea, va rebre una centrada que va poder controlar amb el pit abans de fusellar davant d'Arnau. Blázquez destacava la mala primera meitat del seu equip.
Sobretot el primer quart d'hora ja s'ha notat, eh? S'ha notat, deies, hòstia, sembla que en ells els hi vagi i a nosaltres no, no? I és aquí on hem d'anar, que no pot ser, hòstia, que ens estem jugant la vida nosaltres. I més que ells, perquè ells estaven més amunt que nosaltres, per tant, no hi ha cap excusa. I sí que és veritat que, bueno, a vegades també entres al partit malament, però, bueno, aguantes el primer apretón i te'n vas viu, perquè al descans hem anat vius. Hem tingut 2 ocasions clares quan hem començat la segona part, no han entrat. I després, doncs, un altre cop, doncs, una mica el mateix guió, no?
El 0-1, com diu Blázquez, va ser un cop dur, però va aguantar molta estona en el marcador. No era un resultat impossible de remuntar i en el primer quart d'hora de la segona meitat tots dos equips van tenir ocasions, inclosa una rematada de Xuli al pal, però ningú no va aconseguir marcar. L'Olot va anar de més a menys i la mitja hora final va ser molt trista. Va començar a ploure i l'afició complia la graderia i es va veure la millor entrada de la temporada de la Lliga amb més de 1.000 espectadors. Va abandonar l'estadi en massa, mentre mentre a la gespa l'equip no era capaç de generar ni una oportunitat més. I per acabar-ho de dubar, a 2 minuts pel 90, Eric Callís, en pròpia porteria, es va marcar el 0-2. Albert Blázquez posava el focus en l'actitud dels jugadors, que van abaixar els braços massa aviat.
El que no pot ser és que perquè no entrin els primers 10 minuts i no empatem, doncs després ja tot sigui un altre cop a tornar al que era, no? És com la setmana passada a Terrassa, després de rebre el gol no et pots enfonsar, has de seguir, és que no queda altre, i si no aconseguim això, doncs ho tindrem molt complicat.
El 0-2 contra el Lleida Esportiu és la segona derrota consecutiva d'un Olot que ha perdut gas just abans d'afrontar un doble desplaçament consecutiu. Dissabte que ve, el difícil camp de l'Atlètic Saguntí, i el cap de setmana següent, a Saragossa contra el Deportiu Aragón. Els olotins no es poden permetre més ensopegades.
I en canvi, en el cas de l'hoquei, tot són celebracions, perquè serà equip d'hoquei Lliga Plata per tercer any consecutiu.
Els olotins van guanyar 4-1 al Cerdanyola i van tancar així la permanència a falta de 4 jornades pel final de la Lliga. Els de García i Piera van haver de remuntar un 0-1 del descans i ho van fer amb una segona part brillant, amb gols de Tomàs Mercè, Arnau Vidal i un doblet de Marc Prat. La Josep Jou va tornar a presentar una imatge espectacular amb un miler d'espectadors.
Ens ho explica en Roger Isern.
Fent normal l'extraordinari. Probablement aquesta seria la frase, l'explicació de la temporada de l'hoquei Olot. Aquest dissabte, i novament davant un miler d'espectadors, els olotins van segellar la permanència a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Un partit, però, que no va ser gens fàcil davant un Cerdanyola que també buscava deixar els deures fets a la seva primera temporada a la categoria de plata. Els vallesans van avançar-se ben aviat gràcies al gol d'Eric Gual al minut 8 de partit, després d'una gran acció individual. Va ser una primera meitat amb ocasions per dues bandes, però sobretot per part olotina, que no va poder trobar el gol abans del descans. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Es torna a veure que aquí la Josep Jou, amb tota l'afició, costa moltíssim que ens guanyin. Hem fet un molt bon partit i molt content per la permanència, pels nanos, perquè estem fent una segona volta molt bona i hem de seguir, encara que ens haguem salvat ara hem de seguir.
A la represa de l'hoquei Olot es veia obligat a remuntar el 0-1 al descans i va començar d'una forma immillorable. Als 5 segons Tomàs Mercè notava l'empat després d'una assistència brillant de Daniel Mangas. Els olotins tenien clar l'objectiu de revertir el marcador el més aviat possible i al minut 8 de la segona meitat apareixia el de Sant Joan les Fonts, Arnau Vidal, amb una acció individual que sorprenia el Cerdanyola per marcar el 2-1. El guió de partit ja semblava més del previst per l'hoquei Olot que pel conjunt verd, que va tenir l'oportunitat d'empatar des del punt de penal, però novament Guillem Raurell va estar sublim. I com a cirereta del pastís va aparèixer el de sempre per tancar el partit. Marc Prat, 2 gols, marca de la casa del 43 olotí, van tancar la victòria dels olotins per sumar 3 punts amb el gran premi de la permanència definitiva. El mateix Marc Prat comentava als micròfons de Ràdio Olot que s'ha de valorar aquest moment.
Ara, perquè d'aquí uns anys no sabem si serà o no, llavors totes les alegries que els hi puguem donar i tots els punts que puguem sumar aquí a casa, crec que per nosaltres moralment sumen doble i és importantíssim.
Un nou final feliç per un hoquei Olot que es consolida la categoria de plata i on hi jugarà la temporada vinent per tercer cop consecutiu a la seva història. La ciutat respira hoquei patins i l'afició a la Josep Jou demostra ser una de les millors del territori. La setmana vinent, dissabte a les 8, desplaçament a Oviedo per tancar el mes de març.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.